Mira, aquesta setmana és la Setmana Mundial del Glaucoma. Ja saps que té una afectació al que és la vista i que s'ha d'anar controlant, sobretot la gent que té predisposició. I també és la Setmana Mundial del Cervell. I avui parlarem de persones que no el fan anar massa, que no el fan anar massa. No sé si això vol dir que dure més o no, però que no el fan anar massa. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Setmana que comencem, la que acabarà el Dia del Pare, per Sant Josep, que serà el diumenge 19, avui és dilluns, per això, 13 de març. Demà estarem fent el programa especial de tot Catalunya des de Mollerussa. Estarem acompanyats per José Miguel Cruz, que és el nostre company de Barcelona, que fa la programació, aquest programa, però per la resta de Catalunya, i que doncs, quan hi ha festa local o a l'estiu l'heu escoltat alguna vegada, doncs demà estarà amb nosaltres i farem un especial des de Mollerussa per celebrar justament això, els 150 anys de la Fira de Sant Josep, que es diu ràpid, 150 anys. Estarem ben acompanyats pel director de Fira de Mollerussa, per l'alcalde de Mollerussa, per dos directors de dos centres educatius pioners que tenim a Mollerussa i pioners a nivell de Catalunya, i també representants de la restauració, que, escolta, que no sigui dit, que aquí a Ponent no mengem bé. Doncs t'ho explicarem tot demà, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, des de Mollerussa. Tu no has de fer res, ni canviar el dial ni res. Aquí ens escoltaràs com sempre. Quina temperatura farà demà? Això és una incògnita. I dic que és una incògnita perquè a hores d'ara estem a 23 graus a la ciutat de Lleida. 23 graus. I només, i ho dic entre cometes, només és 13 de març. Les mínimes, bueno, les mínimes han sigut altíssimes. Més de 10 graus, totes positives. Més de 10 graus a Lleida, 8 a les Borges, 9 a Mollerussa i a Balaguer, 12 a Tàrrega, 11 a Cervera, 7 a Solsona i a Tremp, 6 a la Seu, 5 i mig a Sort, 3 a Pont de Suert, 8 i mig a Viella. A les cotes 2.400 i 2.500, la temperatura ha estat positiva, 5 graus a Baqueira, 4 a Portainer, 2 i mig a Boí i 3 i mig a Espot. Ara, que em sembla que ve canvi, també t'ho dic. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Escolta, pues és sí. Que m'ho he hagut de mirar dues vegades. 23 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. És altíssima.
La mitjana de maig és 24 i avui lo superarem àmpliament.
Déu-n'hi-do.
Avui estem mirant els rècords que s'han assolit al mes de març i ens hem de remuntar al 2001 i al 2002, que en la segona quinzena, cap al 23-24 de març, se van arribar 28 i mig.
Déu-n'hi.
És a dir, que per allà andan. A Zaragoza també estan a l'entrada de vents del suroest, estan parlant que allí es diu Fagueño, que sobrepassa el sistema ibèric, rescalfa i estan pensant que podrien arribar a 30.
Uh-huh.
És a dir, entre 28 i 30. En aquest moment, la més alta està al sud-est de les Garrigues, amb 24, anant cap als 25. És que estem com a dos mesos avançats.
Com a dos mesos avançats,
com a dos
totalment.
Mesos, però dos mesos sencers. Fins i tot la mínima de 14 graus que van tenir la nit de divendres a dissabte, el dissabte matí, pues és equivalent a la mitjana de setembre, un grau menys que la de juny i superior a la de maig.
Un grau menys que la de juny, és tremendo.
Cinc dies consecutius fora de gràfic.
Les gràfiques
surten fora i sembla que avui toquem sostre.
Això et anava a dir, Armando.
Ahir va haver una gran desfeta de neu.
Ara baixarà això.
Neu, entre les pluies que van caure a la cara nord, al Pla de Beret, entre les pluies que va desfer neu, més de l'ascens de temperatures, també ha hagut una certa disbauxa i desastre en quan que se l'ha anat la neu. Avui toquen sostre, les temperatures seran molt altes, exceptuant a la cara nord, a la Vall d'Aran, la cara nord, que potser no arribaran a 20 graus, però es fregaran, i a la resta, pues, entre 21, 22 i 27 o 28. No sé si arribaran a 27 o 28, però podré anar de màniga curta aquesta tarda.
Doni.
A partir de les 8, 9, o 10 de la nit, passarà un sistema frontal vist i no vist, no deixarà precipitacions a gairebé cap comarca, exceptuant el Pirineu, sobretot la cara nord del Pirineu, i entrarà un vent fort del nord-oest que desplomarà les temperatures. Sí, aquesta nit, no sé, a les 9 o a les 10, l'horari pot variar, entrarà vent fort del nord-oest, i aquest desplomarà les temperatures, però desplomarà perquè venim de molt baix, no vol dir que vingui molt fred, tampoc, sinó que demà pot ser pues 20, 21, 22 serien les màximes, però a aquesta hora no tindrem 23 bueno. Ni de bon tros.
Bueno, però Armando, tornarà a fer fred, el que és fred? No.
Un fred intens, no, però sí que el notarem perquè ves que vendré de molt amunt.
Clar, estem bueno, no, no.
Notarem, de 10, 14 de mínima i estem parlant de 25 a 28 de màxima. Bueno. Doncs se quedaran entre 18 i 22, 23 de màxima, no els 23 que ara tenim, que ara estem de camí cap als 27 o 28. I,
bueno,
i
però les mínimes, tornarem a
les mínimes entre 5 i 10.
Tornarem a temperatura normal de març.
Sí, una mica, fins i tot una mica per sobre. Hem de pensar que la mitjana de març són 18 i mig de màxima i 4 i mig de mínima.
Doncs
estem molts graus per sobre.
No, estem molt per sobre, Armando. Escolta, divendres parlem, a veure com vindrà el cap de setmana.
Aquesta setmana es preveu tobogan, eh?
Sí, és a dir, ja ho he
vist. Pujades avui, baixades demà, dijous tornen a pujar,
vinga.
Després divendres tornen a baixar. És
doncs
a dir, un poc amunt i avall, però no ve una fredorada, que és important. I pluges només a la cara nord del Pirineu i alguna cosa a la cara sud.
Molt bé. Armando, molt bé. Ho parlem divendres.
Fins divendres.
Gràcies.
Bona tarda.
Doncs mira, pujant i baixant, baixant i pujant, aquestes són les temperatures. Ara busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, primer t'he d'explicar que una altra persona ha perdut la vida a la xarxa viària lleidatana. Es tracta d'un motorista que ahir diumenge va perdre la vida al matí en un xoc amb un cotxe a la carretera C-233 a Castelldans, a les Garrigues. L'avís del sinistre es va rebre quan faltaven 3 minuts per 3 quarts de 12 del migdia al quilòmetre 51 d'aquesta carretera entre l'Albagés i Castelldans. Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i una motocicleta i a causa d'aquest accident ha mort el conductor i únic ocupant de la motocicleta. És un veí de Lleida de 49 anys. Amb aquesta víctima ja són 30 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I parlàvem ara de que no ve pluja. Han pujat les temperatures, tornaran a baixar, tornaran a pujar, però no arriba pluja. Ha plogut una mica aquests darrers dies a la muntanya i ho ha fet en forma de pluja i no de neu perquè les temperatures eren altes. I amb tot això, el canal Segarra-Garrigues comença avui la campanya de rec, que inicialment, si no és que canvien molt les coses, es preveu com la més difícil de tota la història a causa del baix nivell de les reserves a l'embassament de Rialb, que es troba Ull, al 11% de la seva capacitat. El president del Regant, Josep Maria Jové, ha explicat que es tracta d'una situació que no s'havia viscut mai des que es va començar a fer ús d'aquesta infraestructura l'any 2009, gràcies a les precipitacions de l'hivern i l'aposta generalitzada dels agricultors de cultivar cereals que requereixen menys aigua, s'espera salvar una primera collita i evitar, de moment, restriccions a l'espera del que digui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Tanmateix, si no plou molt més, no una mica, no, molt més, es preveuen problemes a partir del maig. A partir del maig. Estem al març, eh? A partir del maig. Avui comença la campanya. Demà estarem a Mollerussa, celebrant aquests 150 anys d'història de la Fira de Sant Josep. Doncs bé, ja han començat els actes i, de fet, Fira de Mollerussa ha homenatjat el seu vessant humà amb motiu d'aquests 150 anys i ho van fer aquest cap de setmana al Teatre de l'Amistat, que ha acollit aquest acte institucional per presentar el llibre i el documental històric de l'efemèride. I és que amb 150 anys hi ha moltes coses per explicar. A veure si demà tenim temps i parlem de pràcticament totes. Eh? Estarem a Mollerussa en directe des de les 12:20 fins a arribar a les 2. I aquest cap de setmana ha passat el que havia de passar. El que havia de passar. T'explicava divendres que havia en marxa a la Pobla de Segur una consulta. Ara s'ha de consultar tot. o quasi tot. Bé, les coses importants no es consulten, curiosament. Deixem-ho, perquè tampoc és el tema. S'havia de fer una consulta per canviar el nom del passeig que porta... el passeig que porta per nom Josep Borrell i canviar-ho per 1 d'octubre. Això a la Pobla de Segur. Josep Borrell, que és fill de la Pobla de Segur. Va estar aquí als estudis Tere Cunillera del PSC parlant amb Sergi Tor i a l'informatiu vam poder escoltar, entre d'altres, que Josep Borrell, a part de polític, és fill dels pastissers, dels que eren pastissers llavors, de la pastisseria de la Pobla de Segur. L'equip de govern ha volgut tirar en banda aquesta consulta. Aquesta consulta popular. A veure, canviem el nom o no el canviem? Mira. Hem escoltat l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, que ens dirà ell mateix els resultats d'aquesta gran consulta.
Bé, jo crec que anem bé. Al final, bueno, hi ha hagut una participació... Han vingut a total 322 persones, que al final potser a priori semblava que n'hi hauria menys, però bé, contents. De les 350 cotat que tindrem amb el 9 d'octubre, 64 que es continua mantenint el mateix, 5 Montjón Blanc i 3 Nuc.
Que hàbils que són els polítics quan volen parlar de xifres. Has escoltat algun tant per cent? Ni un. Anem a parlar de vots absoluts. Ni un tant per cent. Ni un. Ara te'ls diré jo els tants per cents. De totes les persones que podien anar a votar a la Pobla de Segur, resulta que es van prendre la molèstia ni més ni menys que el 12% que van anar a exercir el seu dret a vot de la consulta aquesta. El 12%. És a dir, el 88%, el 88% del total van dir, mira, sisplau, potser que comencem a fer coses serioses. No em vinguis amb històries d'aquestes i em quedo a casa. Això no t'ho diu l'alcalde quan fa la valoració. És més, ha dit, estem contents. Que bo, estem contents. Un 12% ha anat a votar i estem contents. Pues si aspirem a això, doncs malament anem. D'aquest 12%, això si vols amb números absoluts, són 322 vots. 322 vots, dels quals 250 han dit que sí, que li canviem el nom, 64 han dit que no, 5 en blanc i algun que no és vàlid. O sigui, que del total de la gent que podia anar a votar, menys d'un 10%, menys d'un 10% vol que es canviï el nom. Què diu a tot això l'alcalde? Escolta'l.
Bé, ara presentarem a l'equip de govern, reunirem, mirarem a veure què fem i què deixem de fer, i mirar les conseqüències de fer una cosa o fer una altra, i després tindrem una decisió. L'equip de govern ha de tenir una decisió, ara ja hem donat veu al poble, que és el que volíem, i a partir d'aquí decidirem el que fem.
Escolta, ara ens reunirem i... Bueno, a veure què fem. Encara ni ho hem pensat, no sé, a veure què fem. Però jo de veritat, o sigui, això és la frase d'un alcalde que teòricament vol canviar el nom d'un carrer, que teòricament ja hauria d'estar tot pensat i manegat, després de que ni el 10%, ni el 10% hagi votat a favor d'aquest canvi, encara ens hem de seure a veure què fem. Doncs ja t'ho dic jo, si vols, el que fem. No fem res. És que no fem res, ni el 10% t'ha dit que vol canviar això. Si amb menys d'un 10% podem activar certs canvis, doncs, escolta, comencem a fer consultes per tot, i a veure qui riurà l'últim. Aquest és el nivell. Ho sento, aquest és el nivell. És que no hi podem dir res més. Ja se sabia que no sortiria bé. Però és que després d'escoltar-ho, doncs, déu-n'hi-do. I acabem amb la notícia econòmica del dia. El sector boví de Lleida redueix la cabanya fins al nivell més baix des de l'any 2016. El cens se situa en poc més de 311.000 animals, segons les darreres dades de la Generalitat de Catalunya.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que el pas del temps és una cosa curiosa i, a més, totalment relativa i subjectiva. A cada persona el temps li passa més ràpid que a d'altres, però sí que és veritat que aquest any, la Setmana Santa, al caure la primera quinzena del mes d'abril, quan estàvem a les festes de Nadal, es veia llunyíssim. Però el temps passa. I te n'adones que passa quan, per exemple, t'apareix aquí el Cosme García amb les seves xarles quaresmales, que això vol dir que estem ja a mig camí de Setmana Santa. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, m'ha donat gràcia. A mig camí de l'infinit.
Bueno, de l'infinit no, de la Setmana
Saps
Santa.
Saps què és
ja.
Això, no?
Sí.
El poema.
Sí.
Pues sí.
Tenim ja les xarles quaresmales que, de fet, d'aquest 2023, que organitzeu des de la Federació de Cases i Centros Regionales de Lleida, que, de fet, això ja comença avui.
Sí, és un pòrtic. Això és el pòrtic. Després d'això vindrà el quinari de la Puríssima Sang, després vindrà el septenari de la Verge dels Dolors, arribarem a Diumenge de Rams...
I ja està.
I ja comencem. Després, el dimarts, després de Diumenge de Rams, és la missa crismal, on fan la renovació de les promeses tots els sacerdots i la benedicció dels sants olis. I, bueno, doncs ja està, ja estem de Setmana Santa. Alguns se quedaran aquí i altres marxaran, no?
Clar.
Sí, com sempre, això ja se sap.
Tu marxes, eh? Que ja ho sé.
Sí, home, jo... És que
però
passa...
de temàtica de Setmana Santa.
No, però saps què passa? Que per mi la Setmana Santa és religiositat popular, és art al carrer, que potser no es podria veure, però també és gastronomia i també és turisme.
Uh-huh.
Jo és el que practico.
Escolta, explica'm, va, d'aquests tres dies, avui, demà i dimecres.
Avui es fa una exposició de Mari Carmen Casalillas, que és una cofrallera de Lleida, que està visquent a Alicante i que estan participant de moltes coses, no? Entre ells del Crist Jacent i també de la confraria de la Somereta. I també hi ha una exposició per veure com s'ha fet la renovació i la restauració del Crist del Calvari, l'Extifilion Tuo, que ho ha fet el Lluís Capdevila i el José Antonio Ferrer. Serà a la Casa d'Aragó aquesta exposició. La inaugurarem conjuntament amb el nostre assessor religiós, que és el Daniel Turmó Gargallo. Actualment és canonge de la catedral i rector de la parròquia de Sant Jaume. I, a continuació, tindrem també un petit recital poètic de Quaresma a càrrec del rapsode del grup Tuar, Joan Bellostes. Això serà el primer dia.
Bueno, i t'has deixat una cosa important, també.
Què m'he deixat?
La copa de cava.
Ah, bueno...
Acabareu amb copa de cava.
Amb una copa de cava, allò de dir, bueno, aquest tema quaresma l'apretem gaire, no? Alguna pasta caurà. El següent dia és important per nosaltres perquè portem un
això,
dels...
Això que has explicat ara és avui, a les 8 del vespre.
Avui a les 8, sí.
Demà dimarts, a les 8 del vespre, també.
A la mateixa Casa d'Aragó.
A la Casa d'Aragó, sí.
Al passeig de Ronda 4, amb entrada totalment gratuïta, encara que uno sigui soci ni sòcia, si són de cofraries i tal, no va ser res millor. I portem un dels etnògrafs, historiadors i escriptors més importants de l'Aragó, que és de Binèfar, i es diu José Antonio Adell. Ha fet un periplo per moltes cases d'Aragó de tota Espanya i ens ve a parlar de tota la Setmana Santa a nivell estatal, no? I penso que estarà molt bé. També acabarem amb un refrigeri, però aquest dia ens acompanyarà el bisbe de la diòcesi Salvador Jiménez Valls, no? Aquest dia ens acompanya.
I el dimecres, també a les 8, també a la Casa d'Aragó.
Efectivament. Estarà la Lourdes, que, bueno, la Lourdes és la que organitza totes les... saps que hi ha moltes peregrinacions des de la diòcesi de Lleida, no? Pues la Lourdes estarà amb nosaltres parlant-nos una mica també d'aquesta peregrinació fins que arribem a la Pasqua, no? I jo penso que és un tema bastant... Es diu Lourdes Biosca, no? I el seu cognom, Lourdes Biosca, i ens portarà pràcticament a la cloenda de lo que són les nostres xerrades quaresmals. Després ja arribarà el quinari de la Puríssima Sang, després arribarà el centenari de la Verge dels Dolors i totes les cofraries de Lleida s'estan preparant. Hi ha il·lusió de recuperar coses, no? El que passa que també tinc que dir que cada vegada hi ha nous arguments nous, passos nous, però que costa molt els cofraris que participen. És a dir, la gent de capirota que diuen, cada vegada són menys. En canvi, els armats han anat a molt més i també alguns arguments com poden ser els tambors i bombos, tot això, tant de la Mariola, de la Mercè o de la Casa d'Aragó, doncs aquestos han anat a més, no? Ja no es concebeix una Setmana Santa Lleida sense tambors i bombos.
Sí. De totes maneres, el que us deia, aquest dimecres ja és 15 de març i el 2 d'abril és Diumenge de Rams. Vull dir que això està...
Ja ho saps, lo del Domingo de Ramos, que el que no estrena no tiene manos.
Sí, senyor.
Això t'ho han dit de petit, eh?
Cosme, doncs escolta, que us vagi molt bé aquests tres dies, eh?
Bueno, ja ho saps, i tu marxes de vacances o no?
No.
No et deixen?
No.
És que aquí hi ha feina, clar, és que aquí
hi ha feina.
S'ha de fer, s'ha de fer, si no, qui informaria, no?
Cosme, parlem dimecres.
Aquí tenim la Cosme Polita, adeu-siau.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que et portem segurament solucions a preguntes que t'has fet o a problemes que haguis pogut tenir. Des de Q2 Consultors està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, és advocat, A més, us trobeu a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, aquí al passeig de ronda número 57. I el que sempre et dic, jo crec que la manera més ràpida i còmoda de fer aquest primer contacte és a través d'una trucada de telèfon, 973-2828-18, 973-2828-18. Exposa el teu cas, t'assignaran a la persona més adient, doncs, depenent de l'àmbit del teu problema, i t'oferiran una solució personalitzada, que jo crec que al cap i a la fi és el que busquem. Escolta, ajuda'm amb el meu problema, no d'una manera genèrica. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
No, bon dia, Ricard.
Estava llegint perquè el Josep Lluís m'ha enviat un missatge i diu, escolta, avui parlarem del contracte d'arres. I clar, jo automàticament el que he pensat és, ah, sí, home, quan et compres un pis, bueno, quan et compres un pis és potser on estem més acostumats a escoltar-ho, això, una vivenda, el contracte d'arres, que es fa al principi, que és... Jo en el seu moment, perquè jo ho vaig comprar en mala època, quan havia molta més demanda que oferta, i això és dolent pel que compre, és bo pel venedor, evidentment. El primer que et deien és, escolta, si estàs interessat, signem el contracte d'arres i ja et quedes tranquil. Josep Lluís, vols creure que mai he arribat a saber què caram és el contracte d'arres? No sé què són les arres. O sigui, sí. Ho vaig signar en el seu moment, suposo que ho vaig fer bé, el notari va dir que perfecte, no sé què és el contracte d'arres.
Pues és una bona pregunta. Moltes vegades parlem com si fossin sinònims de les arres o de la paga i senyal.
Però
en realitat la paga i senyal és una categoria, és una modalitat d'aquestes arres. I les arres és un pacte habitual que l'associem al contracte de compraventa d'un immoble, d'un pis, però val per qualsevol altre tipus de contracte de compraventa, pensem d'un cotxe, no? Així que potser ens donem més sovint. I amb les arres el que intentem fer és donar una garantia recíproca de la part compradora i a la vegada de la part venedora de que aquell contracte futur, la compraventa, s'arribarà a complir, no? O sigui, assegurar els compromisos respectius i podríem dir que, més que un contracte, podríem dir que és una espècie de precontracte. Que cal dir que, primera, no és obligatori, és a dir, no necessàriament que haver-hi unes arres en qualsevol compraventa, no s'ha de realitzar si no volem, de fet, la majoria dels casos davant d'un notari, que cal dir que hi ha arres de diversa naturalesa i que, si algú es pregunta, escolti, i el percentatge de les arres, que és un 5, un 10, un 15%, no hi ha un percentatge establert per la llei, sinó que és el que pactem. Hi ha arres de tres tipus. El que se'n diu arres confirmatòries, que és la típica paga i senyal, que és lo habitual, que jo entrego una quantitat de diners a compte del preu, però que no suposa res més, vale? Hi ha les arres penitencials, que se'n diu, o de desistiment, que aquestes són les que habitualment preveiem en cas de contractes d'immobles, que estan previstes a la nostra llei, però quan ho preveiem específicament, perquè dic, si no serien confirmatòries. Les arres penitencials signifiquen que jo entrego una quantitat i si jo desisteixo d'aquell contracte, la perdo. I si tu, venedor, ets el que desisteixes d'aquella venda, pues aleshores tu me les has de tornar doblades. Per això s'ha de preveure específicament, perquè si no serien les primeres, ¿vale?
Que clar, el nom això ja de penitencials ja...
Sí, d'alguna manera... Però aquestes arres penitencials el que fan és dir, bueno, jo si desisteixo, es perdo, i tu m'es tornes doblades, i no hi ha cap altre dany i perjudici. No hi ha cap altre dany i perjudici.
Sí, allò quedaria tancat el tema.
Ja està. Jo me'n puc desdita. Hem de pactar la quantitat, hem de pactar el plaç, perquè hi ha un plaç aparentment màxim. Aquests plaços també molt sovint se prorroguen, i es pot permetre prorrogar, i diguem-ne que ja està. I després hi hauria unes altres arres que se'n diuen penals. Primer s'han dit que eren penitències, penals. Penals són que també es perdré, però a més, qualsevol d'aquests subjectes tindrà dret a reclamar-me, si n'hi ha, danys i perjudicis, que serà una més a més. I això existeix per operacions, diguem-ne, civils, o per operacions mercantils, és a dir, el Codi de Comerç també preveu les primeres, les arres confirmatòries, vale? I això és igual si comprem i venem directament, comprador i venedor, com si existeix un intermediari, un API, o això no hi ha cap cap inconvenient en fer-ho. És, repeteixo que és una mena de garantia mútua. I jo les perdo habitualment, si són d'aquesta naturalesa, que són els més freqüents, aquestes penitencials, si desisteixo. Hi ha una excepció a la normativa amb béns immobles que també s'ha de preveure i s'ha de ficar expressament. Jo decideixo comprar-te un pis a tu, però ja t'adverteixo que no tinc prou cèntims i queden a buscar el finançament al banc. I podria ser, pel motiu que fos, que no me donessin aquest finançament. Aleshores, s'ha de preveure que en aquesta circumstància excepcional no sigui un incompliment i que, si jo te justifico bancàriament, per dir-ho d'alguna manera, que jo no puc obtenir aquesta finançació, doncs tu m'has de tornar els meus diners i buscar una alternativa a això. Aleshores, bueno, aquestes serien les tres modalitats. Les més freqüents són aquestes penitencials, aquestes de tornar a la quantitat doble. Han de pactar un plaç, han de pactar un percentatge perquè és lliure, pot ser més elevat o més petit. Podem pactar pròrrogues i no cal confondre aquesta figura, les arres, que és una quantitat de diners entregada a compte, amb el que també s'anomena i existeix en molts contractes les clàusules penals. És a dir, quan jo no compleixo, pactem una pena. Però és una pena que es complirà després. És a dir, els diners no s'entreguen abans. Ah. Les arres, els diners, jo els entrego abans i amb una clàusula penal, si incompleixo, això. I tampoc cal confondre aquestes arres amb una opció de compra. Una opció de compra és que pactem les parts que jo tinc dret en un futur a comprar una cosa amb unes determinades condicions. I podria ser, que amb aquella opció de compra jo entregués una cosa que se'n diu prima, és a dir, una quantitat. Val? Una quantitat a compte o no a compte. Però això és una cosa diferent, que té una finalitat també diferent, tot i que estigui tot moltes vegades colligat, diferent de les arres. Les arres, allò que coneixem vulgarment com a paga i senyal, seria el que hem explicat, tenint en compte això, que la paga i senyal és una modalitat, no la més freqüent moltes vegades, de les arres. Però hem de determinar, senyors, quina categoria d'arres és. I és una cosa, dic, al voltant de la compraventa immobiliària, algo absolutament freqüent, sí, i constant. Sí, sí, sí.
Mira, jo recordo el telèfon de Q2 Consultors, 973-28-28-18, perquè ja veieu que hi ha un ventall ample i escolta, si esteu en el procés de compra o venda d'una vivenda, dic perquè ja heu vist que no és exclusivament en aquest cas, però potser és el cas majoritari, doncs si us voleu assessorar, aquí ho podeu fer, 973-28-28-18. De totes maneres, les arres, a nivell de si tu ja has decidit de comprar una vivenda i ho tens clar, potser és home, no t'assegures, perquè ja hem vist que hi ha les arres penitencials, que són les que es pot tirar enrere qualsevol de les dues parts, amb unes pèrdues, no t'assegure, però que et deixa una mica tranquil. És a dir, quan tu ja ho tens clar, doncs, escolti, fem un document, no? Que m'assegure una mica que jo tinc, no vull dir preferència o prioritat sobre la compra d'aquesta vivenda, però vull dir que sí, que estic interessat, que anem a tirar endavant el tema.
És una garantia més recíproca, perquè no ens desdiguem o perquè intentem complir amb els plaços, perquè moltes vegades el problema no és que me desdic, sinó que tinc que entregar una vivenda amb un plaç i allò porta 6 mesos de...
Clar.
És a dir, han de preveure garanties pel puntual i total compliment de les obligacions. Aleshores, tenen el seu sentit, eh? Ja dic, són absolutament freqüents.
Com que la compra i venda d'una vivenda no és una cosa... Escolta, vull dir que el muntant de diners és alt, de veritat, feu una consulta a Q2 Consultors, 973-28-28-18, i et quedes tranquil·la o tranquil·la, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent. Segueix avançant les fulles del calendari, però seguim necessitant aquesta dosi de somriures per començar les setmanes. Això ja saps qui ens ho dona, el doctor Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
All right! T'ha agradat això, aquest títol nou?
Sí, me siento cómodo. Ah.
El doctor carnicer.
Sí, no sé. Ja. A lo millor algún día ho soc. I quan diuen, ¿hay algún médico en la sala? Y soy doctor. No, pero de médico, no de...
Soy yo. ¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa?
Una apendicitis, tranquilo. Venga.
Hòstia.
Home, mira, això és un bon tema de trencament de gel, no? Quan un és doctor en literatura. Hi ha algun mèdic en la sala? Jo sí, però no tal. Saps que...
No, hi ha algun doctor
en la sala. Jo soy doctor en letres griegas. Però salvar-li la vida no podré, ¿eh? Però bueno, és una manera allò de trencar...
Salvar-li la vida no puedo, a no ser que esté conmigo.
Oh. Ja ho dic jo, ets un mestre. Clar, és un tema per trencar el gel, la veritat. És que, escolti, mira, saps que si demanen un doctor a la sala jo puc sortir, però no podré salvar la vida de ningú? Perquè...
Exacte.
Però, si aquest no us mola, perquè l'acabo d'improvisar i pot ser que no funcioni, de fet, segurament no funcionaria, què ens proposes?
Pues mira, te proposo una cosa que m'ha fet molta, molta gràcia, i és que diu que les motoserres havien estat instrument auxiliar que utilitzaven els cirurgians a les operacions, antigament.
Parlant de doctores.
Clar, llavors, o sigui, breument, la cosa està en que les van estar fent servir pràcticament durant quasi 2 segles.
Caram.
Vale, i servien sobretot pels nens que naixien i que venien com del revés o així, i llavors allò que es quedaven allí callats...
Què dius?
Sí.
Amb una motoserra feien lloc?
Sí, perquè tallaven part de... O sigui, bueno, l'operació es diu sinfisiotomia.
Mare de Déu. Ja m'estic marejant i tot, però...
O sigui, les cadenes de les dones, pues, tallaven una part d'allí a veure si perquè el nen sortís d'una altra manera. Bueno,
mare de Déu. I amb una motoserra.
Era normal a l'època. I ho direm així fredament. A vegades per violar no te donen res.
Surts
impunement. Però bueno, anem a mirar des de la visió de l'humor, perquè diu... L'Audiència de Lleida rebaixa un any la pena imposada pel penal 1. O sigui, encara la rebaixa un any.
Ah.
Vale?
O sigui, 2 anys li havien posat.
Sí, però t'explico.
Algo hauria fet, eh?
No és només agafar la cervesa i dir ai, m'han pillado, ai.
Ah.
A veure, diu que li va retorçar el canell a una empleada que li va recriminar que intentés endur-se la cervesa.
Sí.
Llavors, clar, la idea ja no només és per la cervesa, sinó per... intentar per agredir a un empleat d'una botiga d'Almenar.
Sí.
Vale, llavors, diu, el tribunal rebaixa un any la pena imposada, però... Per això, què passa? Que lo curiós del cas, és que això va passar a l'abril del 2019 i la llauna de cervesa valia ni més ni menys que 26 cèntims. Vale? O sigui...
És que de vegades potser ho hauríem de pensar una mica més, eh?
Clar, perquè, ojo, no t'ho perdis la cosa com és, perquè diu que el tio li va clavar les ungles perquè la deixés anar i després se li mana la castanya. Per 26 cèntims se li mana la castanya, no?
Yeah.
I la va començar a insultar i tot. En fi, però bueno, igualment la notícia, el titular, de bones a primeres, un any de presó per robar una cervesa, pues, Déu-n'hi-do, no està...
Sí, de totes maneres, ja et dic, ja també s'ho podia fer mirar, però bueno, va.
Sí, però bueno, aquí està i ja està. Vale, ara ve una notícia, donem una volta pràcticament al món, perquè trobem una notícia que diu...
Què diu?
Troben una mòmia de fa més de 600 anys a la motxilla d'un repartidor de menjar al Perú.
Ah, sí, l'he llegit aquesta, però a veure com pot ser.
Clar, o sigui, a mi me fa molta gràcia lo de que un tio de Just Eat o de Globo o alguna cosa d'aquestes vagi amb una mòmia de 600 anys a la motxilla, vale? I llavors el tio el que diu és que estava a casa de sons pares i la va treure per ensenyar-la a un grup d'amics. O sigui, jo tinc la teoria de que aquest senyor és oient nostre,
sí,
perquè com que nosaltres fem la secció aquesta d'intentar impressionar a la barra d'un bar, pues devia dir, a veure com puc impressionar jo tal, no sé quant. Diu, mira, ja ho sé, diu, m'agafo una mòmia de casa i me l'emporto a veure si lligo o algo, saps?
Yeah.
I bueno...
Vaja, no sé, eh? No sé si li hagués funcionat, el tema.
Bueno, no sé, al millor li agraden les coses rares i obscures i sí que li surt, no?
Saps què però... porto a la motxilla? Una mòmia.
És que, una clar, mòmia.
Però què quiere?
Un emparedat o no una entenc. Mòmia?
I d'on l'ha tret, aquesta mòmia?
Resulta que està a casa de sons pares.
Ah.
Resulta que està a casa de sons pares i...
I no va tenir cap més afició el noi que ficar-la dins de la motxilla.
Bueno, mentre no la fiques en un altre puesto... No, vull dir,
sí, al forn.
Ja està bé, però...
Mare.
Però sí, se la va ficar a la motxilla, perquè es veu que, a més, explica la història, no? I és que el cos era d'un home adult de 1,5 metres d'alçada. És a dir, molt, una cosa molt petiteta i, a més, encongit, no?
Ja. Yeah.
I pesava molt poc. Una mòmia, evidentment, no pesa res. O sigui, no és allò de dir...
No tinc...
Total, sí, i se la van portar i...
Ah? Bueno, pues nada.
I què et sembla?
No, ho vaig llegir i em va semblar, permeteu-me, flipant. Però mira, escolta, jo què sé, ja...
De 600 a... Però diu que té la mòmia de 600 a 800 anys i que la guardaven a casa.
Sí, és bueno, a dir... clar, a l'armari del menjador, jo què sé.
Hòstia, però és fort. És abans del descobriment d'Amèrica,
per part dels
espanyols. Sí. Hòstia, Déu-n'hi-do. Bueno, més coses, vamos allà.
Vamos allà.
Aquest m'ha fet molta gràcia. Però a la vegada, bueno, és que m'he imaginat... Ja ho saps que jo vaig una mica... Sempre m'agrada imaginar-me les coses i llavors és allí on me fa gràcia les coses, no? Diu, un pare destrossa el cotxe del seu fill per evitar que condueixi begut i acaba denunciat.
A veure, vale. No podia amagar-li les claus i ja està.
No, sembla que no. Vale, llavors, però no t'ho perdis, això ha passat a Logroño, vale? I diu, voy a conducir, hijo, vas borracho, déjame, voy a conducir. I llavors, total, què passa? Que va trucar el xaval i es veu que l'home estava destrossant el cotxe amb un pic d'obra. Oh.
Sí. Pues, a veure...
No amb un martellet, rotllo de dir ai. No.
A veure, només li feia falta punxar-li dos rodes. És que...
Sí, però... No, perquè jo crec que el pare devia conèixer el fill perfectament.
Si ho fem, fem-ho bé.
I devia pensar, si li punxo les rodes sortirà igual. Diu, segons va comprovar la policia, el pare hauria tractat de convèncer el fill perquè li donés les claus del turisme i evitar que agafés el cotxe en estat ebri. La qual cosa va provocar la discussió entre els dos. Llavors, per evitar que el jove marxés de totes maneres, el pare va agafar un pic i va destrossar els vidres, la part de la carrosseria, les rodes, amb la intenció de mobilitzar el cotxe.
Ja et dic, no es va moure, no?
No. Però veus la foto i ja el cotxe que ha fet un cristo, eh?
Home, és que...
No, és fantàstic. A més, un BMW que fa pinta de ser nou.
Total.
És bueno... És un Opel Corsa dels vells, amb respecte pels Opel Corsa aquells, que encara van superbé, però, hòstia, no sé.
De totes maneres, conduir no va conduir, almenys?
No, això és veritat, ho va aconseguir.
Sí, ui, estic mirant ara unes fotos, però, per favor, si és que l'ha deixat que se n'ha d'anar al taller uns quants mesos.
No, l'ha deixat fatal, però, bueno, és el que hi ha.
De totes maneres, suposo que el que l'ha denunciat és el seu fill. Doncs...
Sí, immediatament el fill estava trucant i deia... Vale. Que me foten el cotxe en l'aire.
De totes maneres, ja s'ho pot fer mirar el fill, també, eh? Perquè el si bebes no conduzcas és dels anys 80, eh?
Ja. Però, bueno, ja ho has vist, la gent...
No, és desproporcionat, sí. Escolta, va, que anem a l'acudit.
Vinga.
Dels bons,
estàs, eh? Estàs preparat?
Bueno, a veure.
Diu, quería una camiseta de un personaje inspirador. Y diu, Gandhi, diu, no, Mediani.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La una, las doce en Canarias, mejor dicho. Bueno, bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Va a ser una moción sin emoción, porque ya se sabe que no va a salir adelante. Pero bueno, la sexta moción de censura de nuestra democracia ya tiene fecha oficial.
Después de haber hablado con el presidente del Gobierno, con el candidato a la moción de censura y con el grupo parlamentario que la ha propuesto, les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final.
Pues lo ha confirmado esta mañana la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras comunicárselo a las partes implicadas, incluido el candidato que ha presentado Vox, el veterano economista Ramón Tamames, de 89 años. Y esta es precisamente una de las claves de todo el asunto, el candidato Tamames. Por lo que se sabe hasta ahora, su discurso no es que no coincida con el programa de Santiago Abascal, es que directamente se contradicen en temas, por ejemplo, como el separatismo catalán, el concepto de nación o el cambio climático. En lo que sí están de acuerdo es en la necesidad de retirar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Precisamente por este motivo se presenta. Otra de las claves no es política, es meramente biológica, la propia edad del candidato Ramón Tamames. Sin poner, por supuesto, en duda su capacidad intelectual, este hombre va a tener que aguantar un intenso calendario concentrado en apenas 24 horas. El martes por la mañana se inicia el debate con la intervención sin límite del propio candidato. A partir de ahí vendrán las réplicas de todos los portavoces de los grupos políticos y también la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, va a ser una jornada larga, muy larga, una jornada maratoniana. Un ejemplo reciente es el debate de la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy en 2018, que duró más de 10 horas. Así que es una incógnita saber cómo puede afrontar este reto el candidato de Vox, porque se trata de una persona de casi 90 años. Como detalle, pues ahí se ha explicado también, se ha comunicado que el Congreso va a habilitar un espacio para la intervención de Tamames, para que no tenga que estar subiendo y bajando de la tribuna. Será en el centro del hemiciclo, donde habitualmente vemos a los taquígrafos, tal y como pasa también con el diputado de Podemos, Pablo Echenique, que va en silla de ruedas. El miércoles 22 seguirá el debate, si quedan grupos por intervenir, y después ya vendrá la votación. Es una moción que, como te digo, no va a salir adelante porque Vox no tiene los apoyos suficientes y que muchos creen que solamente va a servir para reforzar a Pedro Sánchez en un momento en el que se enfrenta a las consecuencias de la polémica ley del solo sí es sí y también a la supuesta trama de corrupción del caso mediador. Lo que está claro es que con este debate Vox consigue retomar algo de protagonismo en la escena política en un año electoral en el que va a haber mucho ruido. Ya veremos cuál es el efecto una vez que termine la moción de censura, que, como te estamos contando, ya tiene fecha. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, está pasando que es un lunes negro, Pilar, para las bolsas de todo el mundo. En el caso del IBEX 35, la nuestra bolsa española, está perdiendo a esta hora en torno a un 3%. El motivo hay que buscarlo en la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank, que está arrastrando al sector financiero mundial. De momento, de poco han servido el rescate efectuado por las autoridades bursátiles de Estados Unidos ante la mayor quiebra bancaria en ese país en los últimos 15 años. Y hablando de economía, a las 4 de la tarde, en aproximadamente 3 horas, nueva reunión entre gobierno, empresarios y sindicatos para abordar el plan de reforma de pensiones que el Ejecutivo ya tiene prácticamente cerrado con Bruselas. Este plan aumenta el periodo de cálculo de la prestación y también las bases máximas de cotización. La COE, los empresarios, rechazan esta propuesta que el gobierno pretende aprobar en Consejo de Ministros antes de Semana Santa. Y alerta en Europa tras detectar 14 casos de botulismo en pacientes que viajaron a Turquía para someterse a una operación para perder peso. Los casos detectados en Alemania, Austria y Suiza han provocado el ingreso de algunas personas en unidades de cuidados intensivos. Los síntomas más habituales de esta enfermedad son las dificultades para tragar y respirar, así como visión borrosa en el caso de tratamientos estéticos. Y en el 10º aniversario del pontificado de Francisco, los obispos europeos se unen al Papa en sus llamamientos a las autoridades de las naciones para que llegue lo antes posible la paz para el pueblo ucraniano. Y le agradecen especialmente su magisterio europeo en algunos retos del viejo continente, desde el invierno demográfico a la identidad europea, el derecho a la vida o la acogida a los migrantes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El gobierno se va a personar también como acusación en el caso Negreira Barcelona.
Después de que el Real Madrid anunciara este domingo que se va a personar como acusación particular tras la denuncia de la Fiscalía, hoy el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, dice que el gobierno tomará el mismo camino.
Hemos intentado desde el principio ser rigurosos y ser coherentes y respetar los tiempos de las instituciones. En el momento en que la Fiscalía decide denunciar ante el juzgado de instrucción, nosotros decimos hoy que en cuanto el juzgado de instrucción decida, si decide así, admitirlo a trámite, nosotros nos personaremos. Es respetar los tiempos de la justicia, es el máximo respeto a la justicia que desde esta casa profesamos.
Son declaraciones de José Manuel Franco a Telecinco. Hoy se completa la jornada de Liga a las 9 con el Girona Atlético de Madrid. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una. És dilluns, 13 de març. Hores d'ara ja amb 24 graus a la ciutat de Lleida i el que ens espera encara. Perquè fins allà a les 4 o les 5 de la tarda seguirà pujant la temperatura i avui podem veure tranquil·lament 26, 27 o 28 graus. Rècord, vaja, no sé si total o absolut, però una de les temperatures més altes d'un mes de març. Ara, aquesta nit torna a baixar i divendres tornarà a pujar, o dijous tornarà a pujar i divendres tornarà a baixar. Per tant, és una setmana en la que ens mourem amunt i avall, avall i amunt. No et deixis la jaqueta, per molta calor que faci, ni que sigui portar-la a la mà, perquè al matí podem sortir amb una temperatura i a la nit pot canviar la història. De totes maneres, segons hem parlat amb l'Armando Álvarez, almenys aquests primers dies no baixarà del que se suposa que hauria de ser una temperatura normal per aquestes dates del mes de març. Fem una pausa rapidíssima i de seguida estan nosaltres els bocins d'història del Joan Ramon González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 50 euros i emporta't de regal dos bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ara sí que ens acabarem d'acostar a dos quarts de dues. Ja saps que els dilluns ho fem amb els bocins d'història, amb el nostre col·laborador, amb el Joan Ramon González, que és president de l'Associació Amics de la Seu Vella i que, a més, lidera aquest espai dels bocins d'història, que cada vegada té més adeptes. Cada vegada m'envieu, cada setmana m'envieu algun missatge, alguna oient o algun oient, que ens ha trobat de casualitat, ha escoltat aquest espai i diu no, jo ara cada dilluns fixe, eh? Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard. Doncs celebro de que agradi a la gent, perquè de fet per això ho fem, perquè jo el que conto, més o menys ja m'ho sé, i tu pues, també de vegades ja m'has sentit, però el que fem és per comentar-lo, perquè es lo passem bé explicant-lo, i sobretot fent adoctrinant als lleidatans que sàpiguen més de la seva història i a vegades també fem una mica més en lluny de Lleida i també parlem d'altres coses. Clar. De la història universal.
Clar que sí.
Però,
no, a més, el Bocins d'Història té un format que crec que és molt planer i molt assequible, per assabentar-te de moltes coses, de casa nostra, que de vegades que mai ho saps tot, ni molt menys. Vull dir que cada dilluns aprenem una cosa o altra.
Jo mateix, a vegades preparant-lo pues, acabes de buscar alguna cosa, aprendre, o vas en funció d'alguna activitat que ha hagut i has après. Per tant, sempre tots aprenem, que això és el xulo de la vida, de sempre tenir els ulls oberts, les oïdes obertes i ganes d'aprendre i també d'ensenyar el que se pugui aprendre, que sempre és bonic.
Joan Ramon, que ara no recordo si ja ho vam dir la setmana passada, però avui ens toca remuntar-nos cap a una època d'aquelles especials, de la història, l'època romana.
Sí, sempre són aquelles de referència, perquè potser les pel·lícules de romans que dèiem abans, o de peplum, com diuen els cineastes, és d'aquelles que ens han marcat a tots, sobretot els que tenen ja una edat, de petits, perquè són d'aquelles d'aventura, però ficades en èpoques antigues, que té una variant a vegades aquestes romanes, el que és relacionat amb la passió de Crist, que hi ha un munt de pel·lícules relacionades amb el cristianisme, també. Per tant, són pel·lícules interessants, i aquest passat romà, evidentment, sense els romans no seríem el que som en aquests moments, ni la cultura europea, ni la cultura mundial, ni, evidentment, la cultura catalana, ni la lleidatana. I l'excusa per fer-lo, que sempre podem parlar, és que aquest cap de setmana passat, des del divendres fins al diumenge, es va fer la cinquena, que ja està bé, cinc anys, de fent el mercat romà al que seria el nucli de la Ilerda romana, que actualment són els carrers del Carme i el carrer Remolins, i on es troben les restes de les antigues termes de l'època romana, i que, malauradament, estan tapades per protegir-les de la intempèrie i de les malfactors, perquè abans van estar una mica a vegades a l'aire lliure, i solament hi ha un cartell a fora que recorda que allà estan aquestes restes importantíssimes, perquè són de les termes més antigues que teníem a Catalunya. I, per tant, és interessant. Hem de recordar que les termes pels romans eren, bueno, salvant les distàncies i sense voler fer, bueno, el gimnàs actual. És
a dir, anava a dir que les termes a les ciutats romanes, per poc important que fos la ciutat, és un fixe, eh?
Sí, sí, no, això, a més, en el fons has vist unes termes i has vist quasi bé totes, perquè totes tenen aquesta composició. És a dir, era un lloc on hi havia els esclaus que s'encarregaven de ficar la llenya perquè estigués calent un foc, i aquest foc el que feia era calentar aigua, però sobretot calentar aire. Aquest aire anava per uns soterranis que estaven aguantats per unes columnetes, a lo que eren les sales on se podien prendre les temperatures més calentes, perquè les sales bàsiques eren el caldàrium, que era la que arribava justament al sortir del forn, passava per sota, a vegades per les parets pujava l'aire calent, per això es diu caldàrium, perquè era on estava, en plan quasi bé sauna, estava l'aire calent i el terra calent, i a vegades també havia l'aigua també calenteta, no per banyar-te en plan piscina, perquè aquí era simplement per tirar-te una mica. Després estava el tepidàrium, que era la sala que estava una mica més retirada, a la qual ja la calor no arribava tan forta, era més tèbia a temperatura, i després estava el frigidàrium, que ja era freda, com diu la seva paraula, que allí sí que ja no arribava l'aire calent, i ja feia pues, fresqueta, i allí sí que l'aigua que hi havia era freda. I els que volien fer una mica més d'esport estava la natatio, que era com una, bueno, no, com era una piscina en la que se podia esfonsar i nadar si en sabien, que no és que fos molt habitual llavors nadar. I després, per complementar això, havia la palestra, que era el lloc on si algú s'havia quedat amb ganes o abans de banyar-se, pues, podia fer exercicis, podia fer gimnàstica, podia fer persuar una mica la cansalada. Tot això se regulava amb una entrada que havia un control d'accés en aquests llocs i havia unes zones que es diu l'apoditerium, que era el vestíbul on se podien canviar, treure's la roba, havia com unes caselles on se guardava tot. És a dir, en excepció de la...
El gimnàs d'avui en dia.
Exactament, és pràcticament el que actualment hi tenim. I com has dit molt bé, totes les ciutats romanes que es preciaven de ser ciutats en tenien unes termes monumentals. Perquè, a més, els romans els agradava aquest lloc no solament per fer salut, i també, a vegades, psíquica d'allò de treure les calories al cap, sinó també era un lloc de trobada, era un lloc d'esbarjo. A vegades, algunes termes en complementament tenien al costat, a la vora, a vegades, inclús els propis termes, una petita, salvant les distàncies, el que ara diríem una cafeteria, en aquell moment no, perquè el cafè no existia. Hi havia una taverna on se podia menjar una mica, beure una mica. En fi, aquests gimnasos que ara tenim tan de moda, és a dir, potser per citar els més grans, doncs l'Eque o el Trèvol, doncs seria una mica salvant les distàncies aquestes termes que teníem aquí. I fins i tot hi havia alguns, aquests adinerats, com sempre, que tenien les termes pròpies, és a dir, que tenien pròpies per ells solets, i d'aquestes s'han trobat precisament passat l'arc del pont, com es diu, la porta del pont, al costat d'Indivelli Mandoni, allí hi ha en un soterrani restes d'una casa romana, d'una domus romana, que tenien aquestes termes pròpies.
Ah, caram!
Però era per una família. Una
família,
d'uns sis membres, per exemple, ja tenien aquests mateixos espais, però més petits, evidentment. No? Uh-huh. Tot això, evidentment, agraeix aquesta associació de veïns de la zona aquesta de Noguerola, de Cardeal, Remolins i del Carme, que facin aquesta activitat. que a més de ser la part lúdica i la part aquesta comercial que són aquestes botigues, doncs n'hi ha l'arqueòleg, el Xavier Pallà, de la secció d'arqueologia de la Paeria, que fa explicacions didàctiques de la importància de la Ilerda romana. I penso que val la pena recordar doncs, aquesta Ilerda romana, que potser també ara és curiós, i això aquests dies també ha sortit molt en premsa, que el nom de Ilerda ve de l'antiga població d'Iltirda. Iltirda seria la població ibèrica que hi hauria hagut aquí i que s'escapa una mica a nivell arqueològic perquè no s'acaben de trobar les restes d'aquesta època ibèrica, més que alguns fragments ceràmics. Perquè les primeres restes reals, físics, que es troben són els romans i són de l'època de la Roma republicana, és a dir, que estem parlant del segle II a l'I abans de Crist. És quan, recordem, Quirino i Mandoni són derrotats al 205 abans de Crist, i a partir del 205, quan Quirino i Mandoni són derrotats, els ilergets comencen a romanitzar-se. De fet, són la primera gran tribu o poble, més que tribu, perquè tribu sembla molt primitiu, i eren pobles molt desenvolupats des del punt de vista cultural, que hi ha al nord-est de la península ibèrica, el que és l'actual Catalunya. El primer que se romanitza és els ilergets, després de la resistència forta que van fer. Però és el de sempre. Si potser tots els pobles ibèrics de l'aquella època, de la Catalunya de l'aquella època, per dir-ho d'alguna manera, la Catalunya entre cometes, perquè no existia, s'haguessin unit contra els romans, potser un altre gallo cantaria, podríem dir, no? Uh-huh. Però el de sempre, els ilergets es van trobar sols amb els suecetans, una altra tribu que hi havia pel sud de l'Ebre, i van ser derrotats. Després, 10 anys després de la derrota ilergeta, va haver una revolta de tota la resta de tribus i pobles ibèrics d'aquí, i van vindre a buscar precisament ajuda als ilergets. I el rei d'aquí, llavors, el Vilistages, que era el successor d'Indíbil, va dir que ella compaginava el seu esforç amb el que era precisament aquest passat de resistència, i ara se ficava ja a favor dels que anaven guanyant i que eren els romans, i que de fet és dels que van acabar guanyant i van imposar el llatí com a llengua, oblidant-nos tots de la nostra llengua ibèrica i els costums, perquè això de les termes els ibers sí que no en tenien, tot i que estaven prou avançat i civilitzat, etc etc. I per tant, aquesta romanització fa que la ciutat d'Iltirda passi ràpidament a dir-se Ilerda. I hi ha una cosa curiosa. Això es veu a les monedes. La moneda ibèrica d'Iltirda té, amb aquells signes que alguns en íber llegeixen Naiox, però que diu Iltirda, perquè les lletres són signes diferents, i el so, el que nosaltres ara a la nostra veiem com una N i una A, és una I i una L en ibèric, no? Però, en fi, ha fet fortuna, inclús hi ha una empresa de cotxes que es diu així, és Naiox, una empresa.
Sí.
En fi, que Naiox, perquè és el que llegeixen a la llatina, però allí, literalment, un íber llegeix Iltirda. Les monedes aquestes originals, això de finals del segle III i del II, a l'època ibèrica, hi ha un llop. Un llop, que es veu perfectament que és un llop, perquè en algunes monedes que estan molt ben acabades, doncs es veu perfectament que té el penis i els testicles. I, per tant, la hipòtesi és que el topònim d'Iltirda, va haver un professor actualment ja jubilat de la Universitat de Lleida, que era l'Arturo Pérez, el qual va desenvolupar una tesi molt interessant, que sembla que Iltirda vol dir la ciutat del llop.
Ah, caram!
I ho ficaven a les monedes, aquest llop. I hi ha una altra ciutat que hi ha per la zona d'Andalusia, que és Iltiraca, que també té un llop. Per tant, sembla que podríem dir que el topònim seria aquest, i moltes poblacions ibèriques tenen com una mena d'animal protector, un animal de referència, i aquí a Lleida van triar els llops. Ho dic això perquè, bueno, ara no tenim llocs per aquí baix, tot i que baixen molts porcs anglès, això és un altre tema.
Sí. O conills. I
molts conills, això és un altre tema també. I recordar que el nom de el que és actualment Espanya, ja ve de la romanització que també van fer els romans en el seu moment, del nom que van donar els fenicis. Els fenicis, que van ser els navegants que van arribar cap a les costes del sud d'Espanya, doncs cap a l'any, aproximadament cap a l'any 900 abans de Crist, van trobar-se una terra molt interessant, i van estar pel Guadalquivir, per allí desenvolupant al final una influència important que va desenvolupar una cultura com és la tartèsica, però s'hi va cridar l'atenció, només que van arribar alguns que havia molts conills. Estem parlant de fa quasi 3.000 anys. I no li van donar a aquell país que havia conills, li van donar el nom d'Espan, que Espan, en fenici, Fenici és el poble de lo que seria l'actual Líban, a l'extrem de la Mediterrània. Espan i Conill. És a dir, que era la terra de conills, Espan. I d'aquí vendria, els romans lo van deformar en Hispània.
Ah, això anava a dir, que és que això... O sigui, això és així, és l'inici?
Sí, 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 el nom de... Sí, sí, és així. El nom d'Espanya vol dir terra de conills.
Terra de conills, val.
Sí,
I aquí, terra de llops.
I aquí a Lleida seria la ciutat del llop.
La ciutat del
grecs, llop,
això.
Que van vindre també per aquesta època cap a la península, però van vindre potser més cap al nord, es van trobar amb el gran riu, que és l'Ebre, i els va sorprendre molt aquell riu. A Grècia no hi ha grans rius, i el riu aquest sí que no sabem molt bé què vol dir, li van donar el nom d'Iber. I d'aquí va haver el nom d'Ebre, l'actual nom de l'Iber, però també d'aquí deriva l'altre nom que té el territori, que és la península Ibèrica.
Mm.
Per tant, del riu Ebre, que van donar el nom els grecs, és la península Ibèrica, que aquí s'incorpora en Portugal, i el nom que és el d'Hispània, que vindria. I aquella Lleida seria això, la terra dels llops. Per tant, aquí tenim aquestes referències als animalons. Recordar aquí, entre parèntesis, l'altre dia que vaig tenir l'oportunitat de fer una xerrada a l'Albi sobre la Seovella, recordàvem que la campana mònica, aquesta que tenim actualment ja col·locada a la Seovella i que toca els quarts, entre altres elements de tipus religiós i demés, hi ha una escena molt simpàtica d'un gos o un llop, podria ser també, perquè és un cànid, que està perseguint a un conill. Per tant, ja en el segle XV també ja veiem que aquesta persecució pels conills ja era total. I llavors no hi havia Ibzena que protestés i llavors ja preocupava aquests temes. El que passa és que ara potser evidentment s'ha desmesurat, s'ha desmantelat la cosa, no?
Sí, no, home, això ho vam dir la setmana passada, és l'alteració de l'ecosistema, que llavors et surt, no saps mai per on et surt, i bueno, s'altera tot i per tant s'ha de tornar a intentar que... Però clar, és molt difícil, perquè l'ésser humà... l'ésser humà som com una apisonadora, per on passem, enteneu-me bé, ho desequilibrem tot, creixem molt, som l'ésser humà som una raça invasora, totalment, no?
Exacte, exacte. No,
clar, llavors...
Sí. I comentàvem això, de que la ciutat d'Ilerda va ser de seguida així, va renunciar a les seves arrels ibèriques. I això ho veiem, és curiós, en una placa que tenim una rèplica al Museu de Lleida, perquè l'original està a Itàlia, en la qual es reconeixia, els romans se van expandir per la península itàlica, però abans de tenir tota la península itàlica controlada, van controlar Hispània, és a dir, que Hispània va ser dels territoris que van controlar primer. Mm. I van portar molta gent d'aquí a ajudar-los a lluitar contra altres ciutats en la conquesta que feien de la península itàlica. I concretament hi ha el que es diu el bronze d'Ascoli, que és una ciutat que hi ha al nord de Roma actualment, en la qual reconeixen l'ajuda que han tingut d'una turma. Una turma volien dir un esquadró de cavalleria que estava tot format per hispans. I en aquests està la relació de tots els que van ajudar, d'aquests ibers que van ajudar a la conquesta d'aquella ciutat. I és un reconeixement perquè els consideren agraïts que són tots ciutadans romans. Ciutadans romans volia dir que tenien l'estatus de ciutadà i que podien ja tenir totes les... Bueno, és com els que tenien papers actualment,
això
no?
Això mateix.
Exactament, salvant les distàncies. Llavors, és curiós que en aquesta turma salvitana pues, ja fica la procedència de tots els genets que hi havia i que hi havia pues, gent que venien d'Ibers de Caesar Augusta, bueno, de lo que era... llavors no era Caesar Augusta encara perquè estava deformant-se el que és l'actual Saragossa, la zona de la Celtibèria. I hi ha, curiosament, tres ilergietes. I aquests tres ilergietes que surten són curiosos perquè són els únics que tenen noms llatins. Perquè els altres, per exemple, els que venen d'altres llocs, doncs hi ha un que es diu Veles o Ambeles, o Tirinus Animeles, o, per exemple, Sosimulus, en fi, els d'Ilergèsia, se'n diuen Quinto Octasili, Suisestarten, això sí, el cognom encara ve del pare, que aquest sí que és ibèric, però el nom i el prenom, és a dir, el que seria el primer nom i el primer cognom, ja són llatins. Un altre es diu Cornelius Nesille i un altre es diu Pau Fabius Enasaguin. Per tant, aquest és un testimoni de que ja està de força romanitzat, perquè tots els que surten allà són els que tenen noms llatins, encara mantenen en el segon cognom, el ibèric, però tenen aquest nom llatí. Això va passar a l'any 80, l'hem dit abans, 99 abans de Crist. I uns 10 anys després tenim que ja aquí a Ilerda estan lluitant els sertorians, que eren una mena de revolta que va haver en l'Imperi Romà a nivell popular contra els optimates, que era la noblesa, que estaven representats per Malni, i van estar lluitant perquè Sertori es va fer per la zona de Huesca, una mena de petit feude, i tenia el que era Ilerda com una autèntica primera línia de defensa, i van tenir una batalla important que van guanyar ells a Gardeny, a lo que és l'actual Gardeny. De totes maneres, la principal batalla que es va produir en època romana va ser la de l'any 49 abans de Crist, en la que César, en plena guerra civil, va lluitar contra Frani Petreius, els llogartenents o generals de l'exèrcit pompeià, i també els hi va guanyar. Una batalla que ja l'explicarem en un cas en un altre moment. Bueno. Però, per tant, d'aquesta època d'Ilerda, veiem que és important aquestes referències. Això també és curiós, perquè aquesta batalla d'Ilerda, i potser l'hem dit alguna vegada, va ser tan important perquè va ser la primera que va guanyar César i va consolidar-lo en el poder, i se suposa que molts dels seus conciutadans de Roma ha guanyat una batalla en Hispània, César. Ostres, Hispània, això queda molt lluny, no? Sí, sí, ja on era? En Ilerda. Ostres, Ilerda, què deu de ser això? Allò, llavors, se va ficar de moda entre els romans, quan el volien enxegar a Pastafang, dir-li, Ilerda en diries. És a dir, tant de bo baixis a Ilerda, o te veguis Ilerda. Una cosa que està a la quinta porra, això, no? Per descomptat. Això, o sigui, ja tenim fama de que està ben lluny.
Mira, veus, també ve de lluny, això, eh?
Ah, exactament.
Ara ens ho diuen gent que estan més a prop, de totes maneres, però mira, també ve de lluny aquesta idea.
Ara el problema és de Barqui, no? Llavors seré de Roma, exactament. No parlem de Madrid, però
bueno.
Sí, senyor, sí, ja ve de lluny.
Bueno, doncs escolteu, ja ho veieu, que l'època romana sempre és una època magnífica per conèixer característiques i història, i si a més aquesta ha tingut lloc aquí a casa nostra, doncs encara més, i ja n'hem parlat, i en tornarem a parlar, segurament en un futur, però que hi ha moltes coses que encara queden restes, i és, vull dir, que el testimoni segueix present. Eh? Ho hem fet avui als Bocins d'Història, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, escolta, bona setmana de Sant Josep, eh? Que és diumenge, sí. Però vaja, és aquesta setmana.
Eh? Senyor, pues felicitats als Pepes i Pepas.
Sí, senyor.
Exactament. Passi molt bé, i això, ja tenim les portes de la primavera també, que estan tocant.
Ja està, ja està. La setmana vinent, quan parlem, si no és dilluns, és a l'endemà, eh? Per tant, ja ho tenim aquí, això. Una abraçada, Joan Ramon.
Adéu, que vagi molt bé, Ricard.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrian Brody. El pianista. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre el turisme a la ciutat de Barcelona? Digue-hi la teva. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
Este lunes...
22 grados.
Buen tiempo de juego.
Maravilloso.
Desde las 8:30 de la tarde, la Liga.
Vaya cabezazo del
Girona, Atlético de Madrid.
¿Cuánto queda?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. los referentes de la radio deportiva.
¿Has visto golondrinas? Yo he visto una.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil, con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 €. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, directe des cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia d'esports, amb la radiografia. Fem una repassada primer ràpida pel que han estat els resultats del cap de setmana, en el que, bueno, ja veurem, hi ha resultats bons i d'altres no tan bons, com sempre a la vida. Escolta, hi ha hagut algun cap de setmana, que hem tingut caps de setmana rodons, però en canvi doncs n'hi ha d'altres que res. Comencem pel hoquei, amb hoquei femení. El Vila-sana es torna a deixar 2 punts al seu darrer partit, empata a 2 amb el Deportivo Liceo i l'allunya de la primera posició, però per contra l'Alpicat ha guanyat el seu partit a domicili, les Rozas 2, Alpicat 3, i amb aquests resultats l'Alpicat deixa de ser les darreres classificades, són 13es amb 14 punts, el Vila-sana segones amb 52 punts a 4 del Palau de Plegamans. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista té el seu partit per aquest dimecres a les 9 del vespre a Voltregà. Serà un partit també interessant. En futbol femení, l'AEM empata a casa davant del Eibar. 34 punts tenen les lleidatanes, 8a posició, a 4 de les promocions, de les places de promoció d'ascens, i a 12 de les de descens. Per tant, de moment progressen molt adequadament. A tots ens agradaria fer les promocions d'ascens, però progressen molt adequadament tots els contratemps econòmics que tenen d'aquests mals entesos o d'aquestes històries de l'Ajuntament de Lleida. En futbol masculí, Ull, Saguntino 4, Lleida Esportiu 0. És un resultat dolent, és un resultat dolent amb un equip que estava a les posicions on s'està movent el Lleida Esportiu, i ell perquè ara torna a venir un altre partit a domicili davant de l'Olot, que està només 2 punts per sota del Lleida Esportiu, que segueix 13 amb aquesta posició que és la eliminatòria per la permanència. A partir d'aquí, els de sota ja són tots de descens directe. En bàsquet femení, el Cedis La Seu, que ha guanyat a domicili, 50-66. En bàsquet masculí, el Força Lleida, victòria d'11 punts a casa davant del Oviedo, baloncesto. I en vòlei, victòria del Balàfia Vòlei, 2-3 a la seva visita a Torredembarra. Queden 2 jornades i, per tant, una només per gaudir del vòlei a casa, el Juanjo Garra.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ja donem la benvinguda al Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia. Recordem amb el Xavi que avui fa 3 anys ens van tancar.
Ah, sí, senyor.
Avui fa 3 anys que
van tots... Sí, era divendres. Bueno, avui van tancar les escoles.
Bueno, era el 13 de març, aviam, era un divendres.
Per era tant, divendres.
Parlo del dia...
Divendres 13.
Era del dia de la setmana, però va ser el divendres, no?
Sí, senyor, mira, vaig pensar...
Ja parlem d'un situació familiar.
Ens en recordarem, i mira, al final...
3 anys.
El temps passa. 3 anys, eh? És veritat, tens tota la raó. Vanessa Ortega, presidenta de Balafia Voli, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de tot, perdó.
A veure, Sergi.
Avui necessito molt de carinyo.
Molt, ja.
Molta estima per part de Xavi Pérez, Albert Escuer i Vanessa Ortega. I a part ho vaig dir el per què necessito carinyo. Tot me va bé, afortunadament. L'important me va bé, eh? És a dir, cap problema.
Bueno, això és
però bé, aviam, tothom estem al vaixell de l'esport lleidatà, que és normal, però cada un té les seves preferències. Xavi Pérez té la preferència de l'hoquei. Derrota a Bassano 2-1, per tant, excel·lent resultat. Vanessa Ortesa, i a més, per la seva categoria, té la preferència del vòlei, 2-3 a Torredembarra, i Albert Escuer té la preferència del bàsquet, que anem com un tret.
I el futbol?
Claro, jo tinc la preferència del futbol. Clar, vaig a dir ara les coses clares i acabo, i marxo, eh? És el pitjor dilluns de la història del futbol masculí a Lleida. Sí. Ho dic amb números. No, el pitjor.
A veure.
Perquè, clar, l'equip ara que està en una categoria més elevada és el Club Lleida Esportiu, real o no.
Sí.
Estaríem en una tercera divisió d'abans, però ja no m'hi pico amb equivalències. I els resultats és Saguntino 4, Lleida Esportiu 0 amb equip sènior. L'equip B, Balàfia 5, Lleida B 0. I el juvenil, Sant Andreu 5, Lleida 0. Ja no he volgut mirar més. No sóc masoquista. No ho sóc. Per tant, sisplau, tinc raó que avui necessito ànims.
Sí, tens tota la raó del món. Ànim.
Albert Escuer, això que ha passat el cap de setmana es diu un revolcón, no?
Sí, en tota regla. Jo, a veure, jo no és que sigui més del bàsquet, eh? Jo ja saps que tot el que sigui...
No, dic preferència també sigui del bàsquet. Ja ho sé, però dit ara...
...o modalitat, Ibai, però sí, és cert, doncs, que... Bueno, pues, informativament potser sí que estic més a sobre de Lleida. I amb els resultats que deia el Sergi, només un matís, és cert que per el juvenil a 5-0 a Sant Andreu, però té la mala sort que al minut 6 li expulsen el porter amb vermella directa. Vull dir que... Però, bueno, al final,
gràcies pel consol, Albert.
Per perdonar tota la informació a la màxima audiència que tenim, no? És cert que és un 5-0, però bueno, un partit en el que al minut 6 t'expulsen el porter amb vermella directa. Ostres, evidentment se te fa molt coll amunt.
Sí.
I el que ha passat és un desastre de dimensions siderals, sobretot amb el primer equip, perquè al final tots els equips tenen dies tontos en una temporada i tenen tot el dret de tenir-los. El problema és que el Lleida, aquests dies tontos, ja els va exaurir fa molt de temps. I no es pot permetre el luxe de tenir dies tontos, que, insisteixo, tenen tots els equips en totes les temporades. Era una jornada clau, perquè jugaves amb un rival directe i, a part, tenies la perspectiva que l'Olot anava a Terrassa, amb la qual, bueno... Era possible que llepés, i va llepar. Que el Badalona anava a Teruel, i era possible que llepés, i va llepar. En la qual cosa, si tu eres capaç de guanyar el Saguntino, ostres, donaves un cop damunt de la taula brutal. Què va passar? Que el cop no el van donar damunt de la taula, sinó que nosaltres ens vam portar una hòstia, però amb la mà oberta, no? I a mi el que em preocupa és la baixada de braços, no?
Sí.
Jo recordo que vaig fer una piulada quan es marquen el 1-0 al minut 10, que vaig dir mal, millor el 10 que el 90.
Sí.
No? Tens 80 minuts per endavant per aixecar-ho, això. Però és que la baixada de braços que hi va haver, ostres, això...
Sí.
A mi sí que em preocupa moltíssim.
Home, a la primera part es va arribar encara amb 1-0, però la segona part és minut 52, minut 56 i minut 70.
No, si haguéssim pogut marcar 7. Haguéssim pogut marcar... No, té raó l'Albert Escuer. El problema és la baixada de braços. Sabem per què estem on som, això sí que ho sabem, és molt fàcil el diagnòstic, és una molt mala diagnòstic de com era l'equip per part de, en aquest cas, Pereira Javaloyes, perquè són els que manen, perquè la promoció de l'any passat va ser molt enganyosa, molt, va ser per producte del Numancia i va ser molta sort, i clar, i marxen els cinc millors, que són Febas, Moja, Joanet, Neskens, i Yasser, com el trobo a faltar. Pues aleshores, i la inversió que et va dir Raúl Albert Square fa una setmana aquí és molt mínima. Per tant, estem on podem estar. L'entrenador que hi ara no serà el culpable, perquè porta 15 dies o un mes i farà el que podrà, i el diagnòstic és la gran equivocació al mes d'agost. No sé si ens podrem sortir d'aquesta, no ho sé.
El Sergi, ja us avanço que aquest matí ha tornat a entrar a la redacció en plan pessimista. Home, total.
No, perquè ara, i acabo, ara mira, això és una partida
el
Sergi, de pòquer.
L'Albert Square ja el torna a veure en descens.
L'Albert Square me va ensenyar una cosa. Vaig jugar una vegada al pòquer i em va dir l'Albert, aviam, Sergi, en una taula tu has de veure qui és el més tonto de la taula. Jo ara aquí me poso amb aquesta taula...
I per què me mires a mi?
No, perquè estàs aquí. Ah. També hi fico a la Vanessa, a l'Albert i al Ricard amb aquesta taula, i el més tonto sóc jo. I el més tonto sóc jo. Per tant, m'hauria d'aixecar-me de la taula i marxar. Pues en aquest cas, veig amb aquesta taula, i perdó, que el més tonto som nosaltres. I per tant, què pillem? I ja no parlo més. Però això m'ho vas ensenyar tu, Albert, eh? Al pòquer. M'ho vas ensenyar o no?
Passada,
que el més tonto s'aixequés.
Sí, sí, és cert. Però la setmana passada ho comentava, que teníem dos partits a continu i a lot, que tot el que no fos treure un mínim de 4 punts ens esfondrava la misèria.
Jo et vaig dir dos, que me conformava amb dos perquè eren dos empats. Ara podem fer tres, és veritat, eh? Si en fem tres, d'aquí una setmana et parlaré, Albert, t'invito a sopar. Però en podem fer tres, però jo et vaig dir dos punts.
I ara la possibilitat és que en fem tres. Però és que ja no en tenim cap altra. O sigui, tot el que no sigui guanyar a lot, bueno, ja ens complica la vida, complicada que la tenim per dies. Però tot el que no sigui guanyar lot ja ens deixa en peu i mig a tercera.
Ja... No, empatar, perdó.
Empatar?
Sí, Sergi. Jo el play-out ja el signo. El play-out contra el Brea, un històric Brea Lleida esportiu.
Oh, mare meva.
Oh, és això. I ho estic mirant, però és que ahir com dia perfectament, i ja acabo de parar la Vanessa, va dir perfectament l'Albert Square, el problema és la baixada de braços perquè cada gol compta. Cada gol compta pel play-out i cada punt.
Ja.
I aleshores he de dir, bueno, ja han perdut... Hosti, clar, dius, és que, clar, hem d'estar almenys activats, tenim moltíssimes limitacions, moltíssimes, jo ho he dit al principi. És el que hi ha. Però, clar, almenys ben col·locats al camp, això sí que és el que ho demano.
Bueno, l'Olot està a dos punts per sota nostre, per tant...
El segon millor equip de la segona volta.
Bueno.
Havia perdut el primer partit de la segona volta.
Per buscar-li la part positiva.
Però, i Saguntino compte, que Saguntino, des que va que fora general a Badalejo, porta 13 de 18.
Sí, sí, brutal. Per això...
És que el problema, clar, tu estàs en xip play-out, que bueno, en certa manera és realista. Clar, jo estic en xip descens, no? Vull dir, no vull ni pensar en el descens. I clar, jo fa un mes i mig, a l'Olot i al Saguntino, juntament al Mallorca i a l'Ebro, els veia absolutament desquiciats.
Bueno, Saguntino no, perquè ens, i estem com nosaltres sempre, el Saguntino sempre està com nosaltres, eh? Punt amunt, un punt avall.
No, fa dos mesos, sí. Per la cua, i nosaltres teníem un coixinet de 5 punts. Perquè insisteixo, des que han marxat el Badalejo ha fet 13 i 18. Aleshores, clar, hi havia 4 que jo més o menys dic, bueno, aquests ja no ho aixequen, no? En la qual cosa, aquesta famosa lliga de 9 en la qual l'objectiu era quedar entre els 3 primers, digues, bueno, bé, assequible. Però, clar, és que en aquests dos mesos, com diu el Sergi, l'Olot, el millor de la segona volta, el Saguntino, 13 i 18, i, ostres, ja s'han afegit a la festa, no? En la qual cosa, doncs ja amb aquesta lliga de 9, doncs ja n'hi ha dos més que s'han afegit.
No, si n'has de fer 42, al final és molt fàcil. Si tu fas 42, ja, pues, baixarà 20, el Badalona o l'Alzira.
27.
Claro, n'has de fer 15. N'has de fer 15 de 9 partits. Ho has de buscar, al final, els altres reaccionen, Albert.
Encara no els adelantarà l'Ebro. Sí.
Bo, doncs pot ser. Va. Pot ser.
Home, 15.
Avui ho veiem tot negatiu, eh? Aviam si a l'Olot ho reaccionem.
És que el problema vam dir, no, l'efecte Celigrat. Bueno, l'efecte Celigrat va ser més de sensacions que de resultats, perquè de resultats van fer 5 de 12. Vale, no, l'efecte Viadero. Bueno, però l'efecte Viadero és el que és. Vull dir, és que al final, vull dir, el que ha tingut millor ràtio de punts ha set Pere Martí.
Bueno, no me'n parles de Pere Martí, no me'n parles de Pere. No.
Que és molt gros. No te parlo de Pere Martí, te parlo de punts.
Sí, bueno, perquè veiem, final... el dia del segon tiro en portàvem 10 a la primera volta, clar, i ara en portem 7. Clar. Però ara, amb Pere Martí ja m'ha agafat el forat negre, que van fer 1 de 18 amb aquests, amb Olot, Alzira, Aragón, Badalona...
Alzira ha de vindre aquí.
No, anem allà. Aquí es va guanyar. Aquí es va guanyar tothom amb Pere Martí.
Això, Albert,
Pere Martí
Albert...
era un entrenador molt equivocat.
Albert i Sergi, això ja ho hem parlat alguna altra vegada. El Lleida, on es complica la vida és amb els de baix, més que amb els de dalt.
I a casa.
I a casa.
Perquè ara has de guanyar a Saguntino, que costa molt, has de guanyar a Olot, hem de guanyar al Zira, i acabo, i vull que escolta la Vanessa. Sol hi ha una cosa positiva dins del calendari pròxim del Lleida. Una. Que ara, on anem a fora, a banda de Badalona, que té camp de gespa artificial, tota la resta de camps és gespa natural. Per dir, perquè ho hem tocat tot a favor i en contra. És l'única cosa positiva.
Però que vols dir que ens anirà bé?
Sí, home, clar, teòricament sí. Bueno. Ja, el camp del Saguntino no és el millor camp per anar a fer punts, eh?
I que canviem l'horari, canviem l'horari.
El problema és el com diu l'Albert Square, de baixada de braços. Ah. Però perdre a Saguntino, jo era un partit que li tenia molta por, és evident. Perquè ja no han guanyat mai a Saguntino, ni quan anàvem de líders.
Ja li tenies por al de Terrassa. Bueno, per, I mira, no va anar home, malament.
Per la capacitat del Terrassa, evidentment.
Bueno, Albert Square, com ho arreglem?
Resant molt.
Mira, el Sergi estava fent el mateix, estava resant a l'estudi.
No, és que a veure, diuen, muerto el perro, muerto la ràbia. Vale, venga, va, fem fora el Pere Martí. No, pues no, pues ha resultat que l'únic problema no era Pere Martí, sinó que n'hi ha molts més. Ja ha vingut Xaligrat i no s'ha arreglat. Ja ha vingut Viadero i no s'ha arreglat. Aleshores, a partir d'aquí, l'únic que ens queda és que això sigui un punt d'inflexió, una de les típiques frases del món de l'esport, i l'ahir, doncs, faci despertar, no? I encara que sigui per un tema d'orgull, doncs aquest vestidor esclati, es conjuri i digui, que no pot ser, hem tocat fons. A partir d'aquí, a pitjor ja no podem anar. Doncs anem cap amunt. I a partir d'aquí, doncs, bueno, pues resar molt. És que no me quede altra. És que futbolísticament parlant, l'equip tampoc te dona molts arguments per dir, no, tranquils, que això ho traurem. No.
Però és que si perdem diumenge...
Espera que la clatellada...
No, estaríem a un de l'Olot.
Que el vestidor tregui orgull i ho intenti tirar endavant.
Pell no seríem, però seria encara més difícil. Ara, si no veiem a l'Aragó, sí, però bueno. Ara, avui hem de parlar d'aquest negativisme i a partir del dissabte hem de veure que l'Olot... Si guanyéssim a l'Olot, donaríem un cop, no? Això és evident, no? Però avui, clar, avui, aviam... La setmana per Viadero també demostrarà el calat d'entrenador perquè ha de fer tres coses. Primer, ha de recuperar la confiança. A la vegada que ha de fer un madura, perquè això no pot tornar a passar, a la vegada que ha de plantejar bé el partit davant de l'Olot amb canvis.
Local.
Ara ha de fer canvis. Potser ha de fer alguna cosa de fer. I ha de combinar aquestes tres coses. Confiança a la plantilla perquè no n'hi ha més, perquè no en té més, més madura per no tornar a repetir lo de Saguntino, del com se va perdre, no per la derrota, sinó com.
Pensa que la segona part surten tres de cop.
Sí, per això. I a la vegada, doncs, planificar bé el partit davant de l'Olot.
Bé, doncs, partit a partit. La veritat és que sí. Sergi, què fas? Marxes?
Sí, home, també tinc ànims. Bueno, una mica d'ànims. Doneu-me ànims, no?
Vinga, va.
Vanessa, ànims, tranquil.
Vanessa, dona'm ànims.
Ja ha marxat, va fer la paella.
No he marxat.
Almenys una abraçada virtual, Vanessa.
Vinga, una abraçada.
És molt dur, eh?
I tant, companys, us espero el dissabte a les 4, eh?
Això anava a dir. Vanessa Ortega, vosaltres afronteu ja, després de guanyar a Torredembarra, el darrer partit a casa aquest proper dissabte i, a més, ve el líder. Per tant, no se m'ocorreix cap altra manera de convocar la gent, no?, el Juanjo Garra.
Sí, però no és un partit bonic, perquè ells no juguen res, nosaltres tampoc, però sí que és veritat que nosaltres estem organitzant i perquè la graderia estigui plena, ja que és l'últim partit, hem complert de sobre els nostres objectius i perquè no somia quedar entre els 5 primers, així que jo crec que a casa tenim possibilitats i si juguem com estem jugant últimament, jo crec que podem donar un bon partit.
Uh-huh. Dius que no sé si juguen re ells, estan a 3 punts del Tarragona.
No, però els dos primers van de fase d'ascens, ja ho tenen matemàticament els dos.
A més, estan llunyíssim els dos primers del tercer.
Sí, per això. L'última jornada anem contra el tercer, que tampoc ja no jugarà res, perquè ja ho té perdut, ja no es pot classificar per la fase d'ascens, i per tant, ara queden dues jornades per gaudir-les i per donar també minuts a jugadors que potser darrerament no n'han tingut tant. Ahir diumenge, doncs, per la lesió del nostre col·locador titular del Coco, doncs, va haver de sortir el Gerard i va fer un molt bon partit, s'ho mereix, i me n'alegro moltíssim per ell.
Doncs aquest dissabte...
Però veieu la importància de fer la feina quan toqui?
Sí, clar, totalment.
Si el Rodri Galàfia aquest any debuta a Superliga 2. Dius, bueno, és possible que arribi a un final de temporada apurat, no?, per salvar la categoria, com a equip debutant a la Lliga. Tu imagina't jugar-te ara la permanència amb el primer i el tercer.
Clar.
D'aquí la importància de fer els deures quan toque, clar. D'aquí la importància de fer els deures quan toque i no deixar-ho tot per al final, com li passa ara i com li passa ara a Lleida.
Bueno, i no baixa els braços, perquè ahir realment nosaltres no en jugàvem res, més que l'honorabilitat d'ells de guanyar el partit. I a veure, no era fàcil la pista de Torredembarra, ells s'ho juguen tot. De fet, perdre ahir no els va gaire bé, perquè bueno, no tenen el Saragossa allí a tocar. i ells necessitaven guanyar, van omplir el pavelló, hi havia molt, molt, molt ambient, havien fet la presentació dels equips abans per tenir molt ambient al pavelló i a nosaltres ens va posar tot en contra el segon set quan el Coco es lesiona i, bueno, al final els jugadors van tirar una mica de ganes de voler guanyar, perquè al final això és que has de voler guanyar, perquè saps que ho tens tot, no tens res a perdre ni res a guanyar si guanyes el partit, més que gaudir-ho i intentar disfrutar del vòlei. Perdíem el 5-7 14-11, sabeu que el 5-7 és a 15 punts, per tant, 14-11, 3 boles de partit en contra, ho teníem tot en contra, i mira, pues els jugadors, pues és això, que tu creus, que creus que pots guanyar, i al final vam guanyar.
Mm-hmm. A més, i jugues tranquil.
I jugues tranquil
perquè saps que la feina ja l'has fet.
No, clar, això,
ara ve
això
el
està
líder.
Clar.
Ara ve el líder. Si a tu t'agafa el líder, que ai, ui, pues...
Bueno, i dic que serà un bon partit perquè a la primera volta a casa del líder vam perdre 3-0, però crec que ha sigut un dels millors partits que vam fer de la temporada, malgrat perdre, perquè vam fer un partidàs, i jo crec que aquí al Juanjo Garra els hi podem donar garra i perquè no guanyar.
Bueno, ha de ser...
Clar, perquè lo que deia, si tu arribes amb urgències i damunt te ve el líder, o pues, ahí, aquest cap de setmana te fiques 14-11 a l'Obertai Break, dius, ostres, ai. Clar, quan vas tranquil, que estàs gaudint, perquè realment, i entenc que és el que estan fent els jugadors, que és gaudir de la Superliga 2, bueno, pues dissabte, doncs amb el líder, pues segurament farem un partidàs. Guanyar-lo, no ho sé, perquè no ho controlo tant, però segur que farem un partidàs que en altres circumstàncies doncs ens costaria més, perquè
això
al final
està clar.
L'esport, la tradició, no, evidentment.
I ha arribat la subvenció de la Diputació i, per tant, encara estàvem més...
Perdona, això és notició.
Això és la pregunta del millón.
I així podrem viatjar a Canàries l'última jornada amb tota la tranquil·litat del món, perquè fins ara no les tenia totes.
Però a veure, t'ha arribat la del 2019-2020?
La de 2021.
Ah, la de 2021.
Sí.
I la del 21-22?
Encara no s'ha convocat.
Ah. Com, estem al març del 2023 i la del 21-22 encara no s'ha convocat?
Ei, sense espentejar, eh?
Home, però jo de veritat no sé com...
Sense espentejar.
És que es treballa molt malament. A veure, bromes
ja,
a part,
però... Aquestes ja me'ls guardo per la temporada vinent, perquè aquestos, comptava aquesta temporada també, amb aquesta subvenció, ja no hi conto, ja conto per la que ve, i mira...
Però has vist que ha sigut gràcies a nosaltres, a la tertúlia?
Espero.
No.
Home, la pregunta del millor, no la pregunta del millor, cada dilluns, doncs al final ha sortit efecte.
Em falta que em donin explicació del tema de l'AM femení, que el regidor m'ha esquivat 2 setmanes.
No, i t'esquivarà setmanes i setmanes, tranquil.
Vaig parlar amb el president de l'AM i la veritat és que em va confirmar les xifres. Són 52.000 euros, que eren 44 més 8.000 perquè es van classificar per l'ascens. És una categoria superior i han baixat a 5.000. I això és la realitat. Aquestes són les xifres. Ja.
Però torno a dir el que vaig dir la setmana passada, hem de parlar en global. Nosaltres també vam pujar de categoria i jo no he tingut una subvenció més alta.
Sí, vale? Sí.
Perquè no estem parlant encara de la 22-23. La 22-23 la cobrarem de la paeria al juny. De tota manera, us he de dir que el tema de l'AM i el tema de tots els clubs vam cobrar una subvenció extraordinària per l'esport femení, però la subvenció que teníem ordinària és la mateixa que teníem fins ara. L'AM i tothom. I vull dir, el Carles això ho sap. Ho sap ell, ho sabem tots. Que ell no negociés al seu moment que aquesta subvenció fos més alta és un altre tema, però que ell sabia que aquesta subvenció era la que era, ho sap de sobres, ho sabem tots, perquè el nostre pressupost al mes d'agost ho contemplem i, per tant, tots sabem el que rebrem. Que ara algú digui que no sap el que rebria, no és...
Bueno,
perdoneu-me, però no és veritat.
No, jo pel que sé, que tampoc no he trobat, és que et va preguntar si repetiríem el de l'any passat i li van dir que sí, però clar, això de paraula.
No, però ja t'ho he dit la Vanessa, era extraordinària.
Bueno, jo no sé si parlàvem del... Repetim els 50.000 o repetim els...
Un moment.
L'ordinària són 44.000.
Hi ha clubs que anem per l'ordinària, hi ha clubs com el Força Lleida, per exemple, que van per una subvenció diferent a la que anem als altres clubs. És a dir, els clubs que estan a l'èlit estan amb conveni directe. És a dir, conveni directe vol dir que el club i l'Ajuntament pacten la xifra que sigui, que és el que l'altre dia va signar el Força Lleida, que s'ha garantit la subvenció de la paeria fins al 2027, si no m'equivoco. Per tant, crec que l'AM el que hauria d'haver negociat és entrar a conveni directe, no a subvenció ordinària, que és aquest la diferència. Ell cobra una subvenció ordinària com cobro el Balafia Volley. Jo no estic a conveni tampoc, malgrat estar a la Superliga 2. És un tema que hem d'abordar, perquè jo no he estat...
Conveni...
A la...
Ho hauríem de fer tot una mica més fàcil, eh? Una mica més fàcil. No, no dic que si hi ha d'haver més diners o menys.
Però conveni directe, el té el Força Lleida i ja està.
Sí.
I el futbol.
El futbol. Aleshores, el que reclamen alguns clubs, imagino que vosaltres també, és fent conveni directe.
Vale,
i el que diu l'Ajuntament és que, conveni directe no, però ja ho arreglarem. I llavors anem tapant forats, que és el que va passar. I l'any passat, doncs hi ha aquesta aportació extraordinària i se li diu, tranquil, que cada any n'hi ha dos o tres. I ja farem.
D'acord, jo sempre perdo.
Que tu, per la teva gestió i pel teu pressupost, bueno, pues, ho vas trampejant. Doncs l'AEM, per la seva gestió i el seu pressupost, els hi costa més. I l'AEM té una urgència de diners ja al mes de gener. O sigui, tu te pots permetre, ara ho comentaves, que mira, la de la Diputació no patirà per anar a Canàries a l'última jornada. Bueno, pues la realitat és una altra, pel que sigui, i el gener ja necessita aquests diners. I quan va parlar, doncs se li diu això, que lo de l'any passat, si ja ho sé, lo de l'any passat, ja m'ho vas explicar, jo vull un conveni, però me dius que conveni no és possible. Com ho podem arreglar? Me dius que amb aportacions extraordinàries. I me dius que l'any que ve, o sigui, aquest, també ho farem. I ara resulta que m'estàs dient que ja ho veurem. És aquest el problema.
Clar.
Estic d'acord. O sigui, jo només us he plantejat el mapa de com funciona el tema de les subvencions.
Per això insisteixo que ho fem molt complicat tot plegat.
Que el Carlos, no ho sé, quines negociacions ha fet, no ho sé, però ja et dic que jo, al mes de juny de l'any passat, jo aquest tema ja l'abordo. Vull dir que jo estaré en una Superliga 2, per tant, estaré en una divisió de plata, per tant, estic igual que el Força Lleida i vull anar a conveni, no? Llavors, jo aquest any no estic a conveni perquè jo ara al juny cobraré, diguéssim, 2022, perquè les subvencions de l'Ajuntament de Lleida van per any natural, no van per temporades, i per tant, quan acabem aquesta temporada, si tot va bé, hauria d'entrar a conveni, d'acord? Que això vol dir, no és només que cobrar més diners, no ho sé, ja ho negociarem, sinó que és com el Força Lleida, que ho rep sense, entre cometes, haver de gairebé presentar tota la paperassa que hem de presentar per una subvenció ordinària. Bàsicament és això.
Déu-n'hi-do. Bueno, pues, aquesta és la realitat de la burocràcia, o de la, del laberint de la burocràcia i aquests mals entesos i aquestes històries que, al final, afecta a la marxa d'un equip. Per cert, Albert, victòria important del Força Lleida, abans de que marxem, que l'ha tornat a col·locar a tercera posició a la classificació, eh?
Sí, empatat amb Estudiantes i Corunya, però l'Averaix, gràcies al més 30 d'Estudiantes de la primera jornada, ens fa estar primers. Va perdre Valladolid, que és el que en cas de dobles, triples i quadruples empats ens fa una mica la guitza, perquè allò en cascada de 40, i ara, bueno, sí, la realitat és que estem tercers en un partit lleig.
Lleig del tot.
Sí. Vull dir, va costar molt, però al final és d'aquests partits doncs, que acabes traient precisament perquè tens una qualitat que el rival no té. Amb un altre dia a l'oficina de Michael Carrera, 26 punts, 11 rebots, 37 de valoració, 8 MVP de la temporada i, bueno, gràcies a això tornem a sumar i portem 16, que està molt bé, té molt mèrit. I el que té molt mèrit, si em permets, és en aquell patins que ja ho has dit, és el tema de l'Alpicat,
sí,
que fa un mes i mig està en absolutament desahuciada.
Totalment.
Que dels últims 5 n'han guanyat 3, n'han empatat un, i compte, que està molt difícil, però compte que estan allí perquè, a més, ara tenen molts enfrontaments directes.
No, et anava a preguntar, sí, Albert, que... quants baixen?
4. Baixen 4.
Clar, és que baixen molts, eh?
Sí, però fa dos mesos tenia la...
No, jo estava de baix. Sí.
Així és, me sembla.
Com diu l'Albert, és un bon exemple per veure que les coses es poden canviar i que pots tenir un revulsiu i canviar les coses.
Sí. No, la veritat és que sí, i el Vilassana doncs, s'ha anat deixant punts amb empats que li posarà complicat, però bueno, és el que s'ha de fer. Queden... són 26 jornades, estan jugant la 21ena, per tant queden 5 partits, per tant s'ha d'intentar guanyar. Li falten 6, a l'Alpicat li falten 6. Bueno, escolta, estan allí, és el que dius. Estaven totalment desahuciades i mira del que estem parlant. Va, que ens plantem a les dues.
Bueno, la resiliència del nou baix
al fra. Sí, senyor.
Seguir.
Albert Escuer i Vanessa Ortega, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, una abraçada.
I Xavi Pérez. Vinga. Apa, una setmana més, a veure la setmana vinent.
A veure què passarà.
A veure què passarà.
A tindre que animar el pobre Sergi.
I tant. Una abraçada, gràcies, Xavi.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà a les 12:20 des de Mollerussa estarem fent el programa especial de tot Catalunya, de 12:20 a dues, amb commemoració d'aquest 150 aniversari de la Fira de Sant Josep. Que acabis de passar un bon dilluns.